Segons s'informava des de la delegació del govern espanyol a les Illes dies enrere, més de 1.600 famílies de la nostra comunitat rebran l'ingrés mínim vital que havien sol·licitat. Aquesta xifra suposa un 10% dels expedients que resol l'Institut Nacional de Seguretat Social a les Balears. Per parlar d'aquest assumpte, podem saludar la delegada del govern central a les Illes Balears, la senyora Aina Calvo. Benvinguda a Ràdio Illa, senyora Calvo.
Molt bon dia, un plaer.
Bé, fins ara un 90% de les sol·licituds, doncs un 90% no han estat admeses, no? Per què un percentatge tan gran? Quins són els requisits que no complien o realment què ha passat? Que no s'han admès o senzillament no s'ha respost? Que sabem que en molts casos ha arribat a succeir això, deixant una indefensió total a centenars de famílies de la nostra comunitat.
Doncs mire, en el nostre cas s'han presentat al voltant de 28.700 expedients i d'aquests estan analitzats pràcticament el 71%, o sigui que la desatenció que vostè comentava, jo crec que en el cas de Balears tenim una situació bastant controlada, sempre és millorable, però nosaltres una immensa majoria. D'aquesta immensa majoria dels expedients que s'han atès, ha hagut uns quants milers, gairebé 3.000, que han estat expedients duplicats, és a dir, que han arribat per dues vegades consecutives i, per tant, això s'ha de també passar per aquest filtre. I després hem hagut de denegar alguns que són uns quants, també són uns quants milers, que han estat denegades, en el nostre cas són 15.000, perquè en la majoria dels casos no complien els requisits de l'ingrés mínim vital, no? Que té establert una sèrie de criteris i en la majoria dels casos que s'han denegat el que no s'incomplia era el màxim de nivells d'ingressos, no? I del patrimoni. Aleshores, jo crec que també és positiu remarcar que han aconseguit arribar a 1.656 llars de Balears i a 4.575 persones, de les quals la meitat pràcticament són menors, que crec que és una bona notícia.
Estem xerrant amb Aina Calvo, delegada del govern a les Illes Balears, ara mateix en entrevista en directe a Ràdio Illa. La consellera d'Afers Socials Balear, Nafina Santiago, assegurava dies enrere que el principal problema del sistema establert és que una persona que el 2019 hagi tingut més d'un 50% dels ingressos dels que hauria de cobrar amb l'ingrés mínim vital no cobrarà la prestació. Això és així? S'està en vies de solucionar-hi? Es vol de solucionar-ho? Es vol abordar aquest assumpte?
Jo crec que el ministre Escrivà ho ha explicat en moltes compareixences, en totes les que ha fet, no? El fet que es tracta d'un instrument en avaluació continuada, no? Hi ha qüestions que van sorgint a mesura que se va implementant i que s'han de polir, que s'han de millorar. Per exemple, una qüestió que no contempla la tramitació actual de l'ingrés mínim vital és a les persones sense sostre, perquè el que li estem demanant a tothom és que pugui certificar que forma part d'una unitat de convivència i, per tant, ha de portar, per exemple, el certificat d'empadronament o el llibre de família. En canvi, si és una persona que es troba en una situació de cobertura a un alberg, no hi té accés. Això, per exemple, és un canvi que s'està ja tramitant de normativa per poder cobrir aquestes altres situacions particulars, no? Crec que també és molt important l'aportació de la resta d'administracions, en el nostre cas també per part del govern de les Illes Balears i de totes les administracions que tenen finestra directa, Conseller de Formentera, ajuntaments, etc., que aporten aquesta casuística que ens ajuda a millorar entre tots un sistema que vull recordar que va estar aprovat pràcticament per unanimitat en el Congrés dels Diputats, que això sempre és una bona notícia.
Per cert, quan rebran el pagament corresponent, les persones beneficiàries, s'espera que sigui abans de final d'any o com va?
S'espera que sí. Miri, jo, la xifra que tenim encara per analitzar són 8.000 expedients i aquesta feina esperem que la poden tenir cada quan abans millor, però s'intenta que la cobertura arribi en la major agilitat possible. És important també remarcar que no és que sigui que l'administració no vulgui fer la seva feina o que deixem al ciutadà a les portes de la finestra perquè no el vulguem atendre, no? Jo crec que també hem de tenir en compte que l'ingrés mínim vital, que és una bona notícia, s'ha aprovat en un moment, en un context de pandèmia, on la tramitació online se considera preferent front a la presencial. En aquest cas, moltes vegades el ciutadà, lògicament, també demana poder ser atès i ha de passar per cita prèvia, ha de portar documentació de distintes administracions. És complicat, crec que el sistema informàtic també s'anirà millorant i espero que abans de finalitzar l'any totes les persones que ja el tenen assignat hagin pogut veure l'ingrés en el seu compte corrent.
Estem xerrant amb Aina Calvo. Per cert, des que es va posar en marxa aquesta prestació, la Seguretat Social ha abonat més de 518 milions d'euros a tot l'Estat. A les Balears, aproximadament, de quina xifra estaríem parlant?
Doncs miri, ara mateix de la xifra en milers d'euros no li puc dir. Li puc dir la xifra exacta de les persones que l'han rebut, que són 4 o 5 exacte, beneficiaris. Saben vostès que, a més, l'import varia, no? És a dir, una persona pot rebre com a una persona adulta, la xifra que rep són 462 euros, no? Si, a més, conviu amb una altra persona adulta, se li afegeixen 139. És a dir, la casuística de cada persona i de cada unitat de convivència varia. El màxim que pot percebre són 1.015 euros al mes. I, a més, saben vostès que és un ingrés mínim que tens per poder complementar amb altres activitats. És a dir, no necessàriament has de ser a l'atur, pots estar fent una feina, pots ser un autònom i cobrar l'ingrés mínim vital perquè no arribes a ingressar el mínim per poder-te sostenir. O pots estar percebent una altra renda d'una altra administració, un altre ajut, i també pots veure-te beneficiat per l'ingrés mínim vital. Aleshores, l'ingrés mínim pot ser un ingrés total o complementari d'altres ingressos que la persona pugui rebre.
Bé, deixi'm també abordar també la política d'àmbit estatal també a les Illes Balears. Ho dic perquè la Rosario Sánchez, la consellera d'Hisenda del Govern Balear, havia arribat a assegurar que la inversió de l'Estat amb aquests pressupostos 2021 aquí a les Balears no és justa. I per argumentar-ho, doncs, assenyalava, per exemple, la mitjana d'ingrés per habitant de les Balears l'any 2021, 175 euros, comparat amb la mitjana espanyola, amb gairebé 260 euros. Com ho veu, això?
Mira, jo crec que si parlem d'inversió directa, és cert que la inversió de Balears, ho hem vist totes les gràfiques, és una inversió molt inferior a altres comunitats autònomes. Entre moltes altres raons, no vull dir que no haguem de mantenir-nos reivindicatius davant del govern d'Espanya, i això ho fa l'administració autonòmica, els ens locals i els ciutadans, i ha de ser així, però crec que també hem de tenir molt present que l'Estat també financia el descompte de resident, qüestió que ha de ser absolutament inqüestionable, no? valgui la redundància en la paraula, per això crec que és important, i hem de tenir aspectes tan importants també com, per exemple, que nosaltres no som titulars de les carreteres. No? Però dit això, l'Estat podria invertir més, intentarà que l'esforç continuï sent així, però vull remarcar una cosa que crec que és important que coneguem, i que també ho coneguem tots els formenterers i formentereres. No? Per exemple, en educació, aquesta comunitat autònoma mai havia rebut 10 milions d'euros per millorar el seu sistema de formació professional. Em sembla una inversió clau que fa l'Estat en un moment clau on nosaltres hem de pensar en reconvertir-nos d'una altra manera de cara a futur com a comunitat autònoma. No? És a dir, crec que el pressupost és un pressupost claríssimament social, que beneficia claríssimament a Balears. Crec que els 20 milions d'euros que rep enguany el govern de les Illes Balears per promoció i per desenvolupament turístic sostenible és clau. Això forma part d'un conveni que any a any arribarà a sumar els 100 milions d'euros. Crec que la inversió per transició ecològica també és esperançadora. I sí, és ben cert que l'Estat pot fer esforços i ha de continuar fent esforços. Jo comprenc i respect absolutament aquestes reivindicacions, però seria una visió incompleta no destacar que tot l'esforç que fa el govern d'Espanya respecte de la política social de cara als seus ciutadans i ciutadanes també beneficia Balears, específicament ERTOs i més encara els fixes discontinus.
Bé, i per cert, un tema que desgraciadament està molt d'actualitat últimament, que és l'arribada de barques amb persones migrants des del nord d'Àfrica, especialment d'Algèria, a tota l'arxipèlag i també doncs, a Formentera. De fet, en tot el 2020 han arribat ja 17 barques, diria que és una xifra rècord, corregeixi'm si no, amb 208 persones detingudes vinculades a aquestes arribades. Per fer-nos una idea, que, diguem-ne, com es gestiona doncs, aquesta situació pel que fa a les persones? O sigui, aquestes persones ara, que, diguem-ne, què es fa amb aquestes persones? Se les trasllada a Eivissa, allà se'ls incoa un expedient de devolució i després què?
Sí, aquestes persones, efectivament, se'ls incoa un expedient de devolució després d'haver estat identificades, estan detingudes durant un màxim de 72 hores i, molt important, com que ens trobem en un moment pandèmic, se realitzen les proves PCR per, en el cas de que s'identifiquin persones positives, s'ha de fer el corresponent aïllament. Aquest aïllament se du a terme en aquells espais habilitats pel govern de les Illes Balears per fer l'aïllament de les persones que no ho poden fer a casa seva, com és el cas de les persones migrants. És a dir, passen a formar part de la tutela per part del govern en pandèmia, que és qui té la competència assignada. Un cop han passat per aquest confinament, el que passa a continuació és o bé són traslladats als centres d'internament d'estrangeria per ser retornats al seu país, i si aquests estan plens, passen a formar part del sistema d'atenció humanitària i són desplaçats a la península per ser atesos per les diverses organitzacions no governamentals que atenen aquestes persones a través d'un conveni amb el govern d'Espanya.
Clar, entenem que quan hi ha aquest supòsit, queden, diguem-ne, amb el suport d'aquestes ONG, estan en llibertat, tècnicament,
sí.
Tot i que tenen aquest paper de devolució, eh?
Efectivament, s'expedien de devolució 5 o sempre, però en aquest moment passen a ser ciutadans lliures un cop transcorregudes les 72 hores. Quan fan el confinament també són ciutadans lliures, el que passa és que els feim, o sigui, obligam un confinament forçós per, naturalment, per qüestions pandèmiques, com se fa en el cas de molt d'altres, de la resta de ciutadana a les Illes Balears. Al final, el fenomen migratori és un fenomen complex que, efectivament, a nosaltres ens ha sobtat en guany perquè ha triplicat la seva xifra en les arribades a les nostres costes. Crec que és important a mirar-ho des d'una perspectiva internacional, és a dir, no ens passa a Balears, és la mobilitat de les persones al món se produeix perquè és una estratègia de supervivència, que aquestes persones o bé han patit una catàstrofe, una guerra, o volen perillar la seva vida, o cerquen una vida millor, i nosaltres crec que hem de lluitar per poder treballar guardant un equilibri complicat, la solidaritat, perquè aquestes persones tantes no tinguessin motius per fugir, i la responsabilitat, perquè la migració també ha de ser ordenada, ha de ser regulada i ha de ser segura per ells i per tothom.
Per cert, tenim entès que a Mallorca funciona el sistema integrat de vigilància exterior, l'anomenat CIVE, seria una mena com de radar, no?, que pot, diguem-ne, detectar aquestes embarcacions abans de que arribin a desembarcar a l'illa de Mallorca, i a més també doncs, estalviant trajecte de mar doncs, en aquestes precàries condicions. A Eivissa o a les Pitiüses hi ha el CIVE aquest? Existeix aquest sistema?
Doncs sí, també identificam. El que passa és que és complicat. No, pensin que el sistema no està pensant només per identificar aquest tipus d'embarcacions. No? Jo crec que també hem de lloar molt la tasca que realitza el salvament marítim, que és essencial, perquè ens permet actuar quan s'identifica també una embarcació d'aquestes característiques i que es trobi en moltes ocasions a la deriva. No? Jo crec que el gran... aquest fenomen és molt complex, però crec que la gran sort que hem tingut de Balears és que hem pogut abordar-ho d'una forma molt coordinada entre totes les administracions autonòmica, insular, municipal i, per suposat, també per part de l'Estat. Forces i cossos de seguretat són essencials. Saben vostès que el cos de la Policia Nacional té la competència assignada durant aquestes 72 hores, però moltes vegades fan una feina que va més enllà de les hores assignades, al igual que el cos de la Guàrdia Civil, que moltes vegades també funciona assumint tasques que complementen la tasca de la Policia Nacional. Crec que tenim sort en aquest sentit i vull lloar molt en els nostres baldes i baldeses que, d'una forma solidària, com sempre, són els primers en oferir espais quan no hi ha hagut moments o fins que el govern ha pogut organitzar aquests altres equipaments, han estat ells els que han oferit espais per poder atendre aquestes persones en tant en quant havien d'estar confinades.
Però el CIVE no funciona, el de les Pitiüses, o...?
Jo ara mateix, mire, és que això me comprometo a donar-li la resposta en 10 minuts, perquè ara mateix
no
estic connectada amb el CIVE, no li voldria dir que sí, que després fos que no,
no
o al revés. Així que jo me comprometo que en 10 minuts tinguis la resposta, acuradíssima.
No, senyora Calvo, segur que té coses molt més importants a fer, però ho dic més que res perquè no és habitual que sapiguem que es localitzen embarcacions amb el CIVE quan s'apropen a les Pitiüses, sí. I en canvi sí que és molt habitual a Mallorca.
Clar, igual el radar no li sabria dir, a lo millor té una limitació espaial, per això no li sé respondre, no? Però no se preocupi que la resposta la tindran.
Moltíssimes gràcies. I ja per acabar, deixi'm un parell de coses de Formentera, una d'elles i també relacionada amb el tema de l'arribada de migrants, salvament marítim. Es reclama reiteradament des de Formentera que s'instal·li una embarcació permanent de salvament marítim a la nostra illa, ja no només per el fenomen migratori, es tracta de salvar vides, sinó també perquè, en definitiva, les nostres aigües, com vostè sabrà, són de gran concurrència en l'entorn del Mediterrani occidental.
Ho sé, som ben conscients i, a més, no només sol·licita la presència de salvament marítim, sinó també de la Guàrdia Civil,
sí.
No?
En
qüestions marítimes. Jo ho he pogut veure directament, vostès ho duen reclamant fa estona i nosaltres hem donat suport en aquesta reivindicació, recomanant que, en la mesura en què sigui possible i la disponibilitat pressupostària ho permeti, pugui ser així, no? Jo crec que el tràfic marítim, que no sé si he de dir pateix, no? Però que té
sí.
L'illa de Formentera mereixeria un reforç d'aquestes característiques. En la mesura de la competència que tenc assignada des de la delegació, que ja sap, costa que jo no gestio en pressupost, però sí que informen sobre el territori, tinguin ben segur que és una informació a la que li han donat suport, entre altres coses, perquè la comandància de la Guàrdia Civil també ho considera.
Bé, i ja per acabar, senyora Calvo, una de les demandes de Formentera, un senador propi per tenir representació territorial a la Cambra Territorial d'Espanya, ja sé que això li queda un poc lluny de les competències, però bé, què n'opina d'aquesta proposta de Formentera que ja fa anys que tira?
Sí, jo crec que... en tots els meus respectes, el temps mos va dient, no? Jo crec que ha d'anar fent camí a mesura que va veient la necessitat de descentralitzar, no? Crec que vivim un moment en el que la descentralització ha donat lloc a una cogovernança en matèria de pandèmia que crec que podem dir que hem aprovat bé. És a dir, pensàvem que només des de la centralitat del sistema de govern de la pandèmia seria possible i al final el govern compartit en les comunitats autònomes també ens ha donat bons resultats, no? Això també ha significat que les autonomies també s'han hagut d'organitzar amb els consells insulars en el nostre cas i amb els ajuntaments. I a poc van arribant altres formes de vertebració política. Mm. Jo crec que això també arribarà a les cambres de representació. No sé quan serà aquest moment, però a poc jo crec que la mirada cada vegada més descentralitzada del territori anirà guanyant espai també a les cambres de representació.
Aina Calvo és delegada del Govern Central a les Illes Balears. Ja per acabar, una altra demanda que es fa des de Formentera és que l'Estat assumeixi les seves competències i pagui el transport de residus des de Formentera cap a Eivissa. De moment l'Estat no està complint amb la seva obligació i és la comunitat autònoma i el Consell de Formentera qui han de, diguem-ne, posar pedaços a aquesta demanda econòmica.
Doncs aquesta és una de les que tenim pendent, efectivament, i que segurament en termes de transició ecològica és un dels fronts en els que hauran d'abordar-ho. Jo ara, en aquest moment, no li puc assegurar que pugui dur-se a terme enguany, vull dir, l'any que ve,
sí, sí.
El 2021, però tanta sort pugui ser que sí. Li puc donar una bona notícia?
Sí.
Jo crec que és important també, i crec que vull felicitar també la política que en aquest sentit desenvolupa el govern de Formentera, l'aportació de l'Estat que ha pogut fer en matèria de violència de gènere, no? Sí. Que és una aportació específica per Formentera que ha arribat enguany i que crec que fa que també se reconegui aquestes iniciatives, tasca i aquesta política activa del Consell de Formentera.
Aina Calvo, delegada del Govern Central a les Illes Balears, li volem agrair molt que hagi passat aquests minuts amb naltros aquí a la Ràdio Pública. En tot cas, que tingui bona setmana i bon Nadal.
Moltes gràcies a vostès. M'aquest amb el dubte del CIBE i estarem pendent també de les inversions respecte de la gestió de residus.
Moltíssimes
molt bon
gràcies.
Molt bon any, molts anys.
Igualment.
Adéu.